Avui al Faves Comptades parlarem d'una de les grans preguntes de la humanitat. Som sols a l'univers? Fa unes setmanes, un equip de científics de la Universitat de Cambridge va anunciar la detecció de gasos de l'atmosfera d'un exoplaneta, el K2-18b, que podrien estar relacionades amb la vida. Un descobriment apassionant, però que cal analitzar amb molta prudència. Per ajudar-nos a entendre què sabem, què no sabem i fins a on podem arribar amb aquest tipus de troballes, avui ens acompanya, com sempre, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
Hola, Alba, bon dia.
Joan Anton, fa poc s'ha anunciat la detecció de gasos a l'atmosfera d'un exoplaneta que podrien indicar activitat biològica a l'exoplaneta K2-18b. Què es va descobrir exactament i per què és rellevant en la recerca de la vida extraterrestre?
És un anunci, com deies, apassionant, perquè tot el que refereix a la possibilitat de la vida fora de la Terra ens té com neguitosos, a molts, a mi em té neguitós, i ens té molt interessats. I això és un anunci que ja és una continuació d'un preanunci que va haver fa uns anys, on un grup de científics de la Universitat de Cambridge creuen haver detectat amb el telescopi James Webb el senyal a l'atmosfera d'un exoplaneta a 124 anys llums de distància, el senyal d'uns gasos que aquí a la Terra aquests gasos estan relacionats tan sols amb l'activitat de la vida. És sulfur de dimetil i disulfur de dimetil, que perquè et faci una idea, Alba, és quan ens acostem al mar, l'olor a mar. Sí. Part dels gasos que ens generen aquesta olor són aquests dos, que són els responsables, per tant, d'aquesta olor marina. I aquí a la Terra, aquests gasos estan generats bàsicament per fitoplàncton i microorganismes que hi ha a l'oceà. Per tant, descobrir un gas d'aquests en una atmosfera exoplanetària és com, que sospitós, no? A veure si també allà estaran generades per la vida. I aquest és el gran anunci que hi ha hagut, que ara en parlarem, que ha estat bastant discutit també.
Perquè podria ser que aquests gasos fossin, en aquest cas, generats per alguna altra cosa que no fos
correcte.
Una activitat biològica?
Correcte. Sempre, i de fet és una cosa, per mi és un principi que hem de tenir molt present quan busquem vida, que diu que la vida hauria de ser l'última de les possibilitats. És a dir, abans hauríem de revisar totes les altres possibilitats que no estiguin relacionades amb activitat biològica, perquè és tan bèstia, és a dir, serà tan gros el descobriment, quan el puguem certificar, que n'hem d'estar molt segurs i abans d'estar, de poder-ho confirmar, per tant, hem de descartar qualsevol font. Aquí a la Terra, aquests gasos, només els genera l'activitat biològica, però ves tu a saber, en un univers que és fascinant i que s'inventa coses que nosaltres ni ens podem imaginar, si hi ha processos químics, geològics, no relacionats amb la vida, que també puguin generar a aquests gasos. Per tant, s'ha de ser molt prudent en aquest anunci.
Anem a situar-nos a l'origen d'aquesta troballa, que és aquest exoplaneta, el K2-18b. Què en sabem d'aquest exoplaneta? Quina distància està de la Terra? Em sembla que em deies a
124
anys llum. Quines són les seves característiques? Quin tipus de planeta és?
És un planeta molt interessant i a veure's que tot suma perquè aquest anunci encara sigui com més...
Que guanyi
més,
força,
exacte,
no?
Exacte, sigui com més espectacular. És un exoplaneta que, si no recordo malament, el vam descobrir l'any 2015. Orbita un estel que és una nana vermella, són estels més freds que el nostre Sol. I és un planeta que és una mica més gros que la Terra, 2,5 cops més de diàmetre que la Terra, i uns 8 cops més de massa. Per tant, estem davant d'un planeta una mica més gros. En el moment en què es va descobrir, ja s'hi va detectar atmosfera. I quan es va començar a analitzar aquesta atmosfera, es van detectar gasos molt interessants, com el metà, el diòxid de carboni, l'hidrogen, i tot plegat, la imatge que vam anar agafant d'aquest planeta és que podria, ves tu, a saber si fos un planeta oceànic, que és una mena de planetes que creiem que existeix allà dalt, com el planeta de Miller d'Interestel·lar, la pel·lícula Interestel·lar, doncs planetes totalment coberts per oceans, amb atmosferes riques, no atmosferes similars a la nostra, atmosferes riques en hidrogen, i tot podria quadrar perquè fos el primer exemple d'exoplaneta que descobrim com un món oceànic. Per això tampoc no ho tenim confirmat. Per tant, fixa-t'hi com tot suma, no? Planeta oceànic I on ara descobrim...
Tenim com molts indicis que ens porten cap aquí, no?
Clar, i on ara descobrim casos que aquí a la Terra estan relacionats amb els oceans, amb l'activitat biòtica als oceans. Aquest és el planeta K2-18b.
Després parlarem dels planetes oceànics i dels rocosos, a veure què ens en pots dir. Aquesta detecció ha generat molt d'entusiasme, ho dèiem, però també força prudència, no? Que tu també ens ho apuntaves ara al principi. Quins són els límits i les precaucions que hem de tenir davant d'aquest tipus d'anuncis? Perquè m'imagino que per l'àmbit científic, ser el grup d'investigadors que pugui anunciar hem descobert vida extraterrestre serà increïble, no? Però que l'entusiasme suposo que no ens pot fer avançar més ràpid que l'evidència.
Ara ho deia, hem de ser molt prudents. A més, Alba, és una mica frustrant perquè penso que potser mai podrem confirmar la presència de vida simple, de vida, en mons on no s'hi pot arribar, on no hi pots enviar mai una nau o un robot. En remot estem fent coses increïbles com aquesta. Tu imagina't, a 124 anys llum de distància, el que significa no tan sols descobrir el planeta, que el planeta no el veiem. Ni amb el millor dels nostres telescopis no el veiem. Deduïm que hi és per petits moviments que té l'estel, i perquè el planeta, quan passa pel davant del disc del seu sol, del seu estel, vist des de la nostra perspectiva, tapa una increïblement diminuta part de la llum de l'astre. Exacte. I els nostres instruments detecten aquesta mini-eclipse, i com que és periòdic, i diem, ah, mira, això és un planeta que orbita al voltant d'aquest estel, i a partir d'aquí li calculem les probabilitats pel planeta, ni tan sols no el veiem. Doncs és increïble que puguem detectar primer atmosferes i després que puguem detectar gasos, caracteritzar aquesta atmosfera. Això ja és, però tot i ser magnífic, evidència 100% absoluta de que la presència d'un gas que aquí a la Terra està relacionat amb la vida, doncs això pugui segur estar relacionat amb vida allà, és molt difícil aquesta seguretat. Com dèiem abans, pot haver-hi processos que no sabem en aquest moment o que a la Terra no funcionen, que generen els gasos. Un exemple el tenim amb l'oxigen. L'oxigen aquí a la Terra està relacionat amb l'activitat de la fotosíntesi, per tant amb la vida. Detectar oxigen és també com uau, no? Però sabem que hi ha planetes que no tenen vida, com Júpiter, gegants gasosos, on la seva atmosfera té traces d'oxigen, perquè sabem que hi ha processos químics, aquí sí que sabem que hi ha processos químics, que el que fan és dissociar molècules d'aigua, trenquen l'H2O de l'aigua i alliberen oxigen. Per tant, fixa-t'hi, el descobriment d'oxigen en un exoplaneta tampoc no seria...
No és garantia. Evidència.
Exacte, no és una garantia. I hem de ser molt prudents. I potser això farà que, bé, si no sabéssim mai, no podrem estar 100% segurs. Podrem tenir sospites fundades. I aquí el que es tractarà ara és d'analitzar millor aquest planeta. Primer, confirmar aquest senyal. No tothom està d'acord amb la presència d'aquest senyal. I després, continuar estudiant-lo per descartar totes les possibilitats que se'ns puguin acudir que podrien generar aquests gasos de manera, diríem, no relacionada amb la vida.
De fet, a l'octubre em sembla que ja tenen reservat el James Webb per tornar a mirar, diguéssim, aquest procés.
Ells ja venen de l'any 2022-2023 i han anat observant cada cop amb tècniques millors. De fet, en aquell moment ja ho vam fer amb el James Webb, però utilitzant dos dels instruments que té. Ara han utilitzat un instrument diferent del James Webb, amb la qual cosa ells diuen que això, que aquí tenen part de raó, que això encara reforça més el possible descobriment, perquè ho han fet en un instrument diferent, amb el mateix telescopi, però en un instrument diferent que hi ha dins del telescopi, i continuaran observant, i no crec que siguin només ells els que ho facin, sinó ara, amb aquesta notícia, crec que seran diversos els grups de científics que s'hi posaran.
De fet, ells estan entusiasmats, aquest grup de la Universitat de Cambridge. De fet, ho anunciaven com l'evidència més forta fins ara de que hi ha vida fora de la Terra. Ara ens ho deies, hi ha científics que estan més o menys d'acord. I hi ha un indicador, no?, que és el sigma. L'estudi troba una probabilitat de 3 sigma d'activitat biològica, cosa que, segons alguns experts, és insuficient, i diuen que almenys hauria de ser 5 sigma. Sí. Ens pots aclarir què és això del sigma?
Això és la probabilitat, és un terme que s'utilitza en ciència com la probabilitat de que hagis comès un error des del punt de vista de que allò que detectis, aquell senyal que detectis, sigui simplement un efecte atzarós, un efecte estadístic.
És allò que es compara amb el llançament d'una moneda?
Sí, seria una mica això. El 3 sigma que estan dient, que és el nivell de confiança que té la detecció que ells anuncien, té, atenció, el 99,7% de probabilitat de ser cert.
Home, és alt.
Tot i això la ciència no ho admet. Tot i això la ciència diu, per un descobriment tan important com aquest, necessitem el que s'anomena 5 sigma, no un 3 sigma com aquest. El 5 sigma és un 99,99999% de probabilitats de que allò que has trobat no sigui una cosa atzarosa, un efecte aleatori estadístic, sinó que sigui realment un senyal d'alguna cosa, no? Això és el que se li reclama, per exemple, a la física de partícules. Quan s'anuncia la descoberta d'una nova partícula, reclama que hi hagi un 5 sigma de probabilitat, perquè són coses molt fines, diguem, són coses molt estrictes, on un petit error et pot conduir a la interpretació de que has descobert quelcom quan en realitat no hi ha res, no?
I potser estaríem parlant del descobriment del segle, si parlem de la vida extraterrestre, no?
Correcte, i aquí ells mateixos ho diuen, el mateix grup en el seu paper, el grup de la Universitat de Cambridge, diuen estem a un 3 sigma, necessitem arribar al 5 sigma, tot i això, fan el titular aquest que tu deies, tot i això, tenim el 99,7% de probabilitats de que sigui una detecció real, per tant, estem, segons ells, davant de la descoberta més important que hi ha hagut fins ara de l'evidència de vida fora de la Terra.
Si ens posem en el millor dels casos, no?, de la il·lusió que ens faria que realment es pogués detectar vida extraterrestre, quin tipus d'activitat biològica ens hem d'imaginar més enllà d'aquests humanoides de color verd que fins i tot caminen drets i que es relacionen entre iguals, semblant a com ho fem els humans?
Jo, Escalva, tinc un problema. És que jo vaig néixer amb unes ulleres posades que són ulleres antropogèniques, com les teves i com les de qualsevol que ens estigui escoltant. Ens mirem al món de la mateixa manera com mirem el nostre món, no? És molt difícil que ens puguem imaginar com pot ser la vida allà fora. Encara la vida bàsica, encara, no? Perquè la vida bàsica a lo millor probablement està feta de mons molt similars a la nostra vida bàsica, no? Molècules de carboni, aminoàcids, proteïnes, lípids. Ens podem imaginar una cèl·lula com un compartiment, perquè la vida necessita estar compartimentada, necessita, diríem, un lloc a on es donguin els processos bioquímics que generen la vida. Això encara no s'ho podem imaginar, tot i que la forma, els orgànols que hi ha dins de la cèl·lula poden ser completament
diferents.
I segurament seran totalment segur diferents dels que tenim nosaltres. Ara, quan ja pensem en vida més desenvolupada, allò que nosaltres anomenem animals i plantes, per dir-te ja humans, aquí ja la imaginació nostra es desborda. És molt difícil que ens puguem imaginar. Jo amb el meu últim llibre, hi ha algú allà fora, faig alguna broma.
Tenim pendent parlar-ne,
Tenim
un tema molt relacionat, però li dedicarem a tot un capítol per entendre'ns.
Doncs faig una mena de broma, però que és per provocar la reflexió, i dic, clar, nosaltres aquí ens imaginem la vida amb ales, amb potes, amb aletes, però quines altres maneres de mobilitat hi pot haver allà fora? Rodes? Tu també és una roda biològica?
No.
No, jo tampoc, perquè realment la roda biològica, és la broma aquesta que faig, amb el llibre ho explico, a nivell evolutiu és molt difícil de construir. Abans l'evolució no arribés a construir eficientment una roda biònica, fracassaria. Vull dir, però ho faig com un exemple, de dir, nosaltres dibuixem la vida de la mateixa manera com veiem la vida aquí, i ves tu a saber com podria ser. En aquest exoplaneta, si realment es confirmés que és un món oceànic, i si realment es confirmés que hi ha vida dins d'aquests oceans que provoquen aquests gasos, no té per què ser ni tan sols similar al nostre fitoplàncton, que és el que aquí el genera. Podria ser una altra mena de vida bàsica, ja et dic, segurament feta dels maons similars, perquè és molt probable, però amb composicions absolutament diferents des del punt de vista de l'estructura.
Haurem de deixar volar la imaginació o esperar que ens arribi algun tipus de
d'evidència.
No hi ha límits. En parlàvem al principi, hi ha dos corrents entre les persones que busquen evidència de vida extraterrestre, els que la busquen en els planetes rocosos i els que la busquen en planetes dominats pels oceans, com seria aquest exoplaneta del que estem parlant avui. Quines diferències hi ha i on creus que és més possible que hi hagi o que puguem trobar evidència d'activitat biològica?
Això també és molt difícil de contestar perquè, mira, la natura ens ha donat plantofades d'humilitat sempre. I fa temps pensàvem, hem d'anar a cercar vida a planetes similars a la Terra. Vol dir, planetes que girin al voltant d'estels similars com el nostre Sol i que es trobin a una distància tal del seu Sol que les temperatures puguin fer que l'aigua sigui líquida en superfície. Això era com el sant grial de la cerca de vida. I després resulta que en el nostre propi sistema solar hem dit, ei, i les llunes? Ens oblidàvem totalment de les llunes. Ja resulta que una de les millors apostes que tenim al sistema solar per intentar descobrir vida és una lluna de Júpiter que es diu Europa, que està a menys 130 graus de temperatura a la superfície, completament glaçada, fora d'aquesta sant grial, del model de sant grial ideal, per on sabem que hi ha un oceà líquid per sota d'una capa de gel. Per tant, en indrets on mai haguéssim anat a buscar vida, ara diem, o sigui, la natura potser té un munt de solucions diverses allà fora per haver fet vida en llocs que ni pensaríem. Tenim
La possibilitat... És aquesta mirada que fem sempre des de la nostra perspectiva.
Clar, busquem terres, i durant molt de temps. És el Sant Grial encara, buscar terres. Això no és una terra, això és un món oceànic, el K2-18B, no? És un món oceànic, que ens interessen molt. Els planetes rocosos, evidentment, ens interessen. Les llunes ens interessen molt. Lamentablement, les exollunes, si hi ha dificultat tenim en detectar exoplanetes, ja no et dic res en detectar exollunes. Aquí estem a pàrvols, estem començant.
Aquí no hi ha James Webb que serveixi.
Correcte, encara no. Encara no, però algun dia començarem a detectar exollunes i, per tant, també es convertiran en llocs interessants, sobretot quan estudiem les nostres llunes, les llunes de Júpiter, de Saturn, que ens ensenyin, ens expliquin. No? La vida pot ser allà fora, es pot amagar un munt de llocs i trencant-nos totalment a l'esquema d'allò que nosaltres pensàvem.
Per què són importants les eines com el telescopi James Webb per fer aquest tipus de descobriment i quina és la gran diferència d'altres grans telescopis que teníem fins ara, no? Com pot ser el Hubble, entre d'altres.
Clar, el Hubble, no hem d'oblidar que va ser, encara funciona, el nostre primer gran ull a l'univers. El Hubble ens va canviar la perspectiva que tenim de l'univers. Pensem que des de l'espai no tenim els problemes que tenim aquí, l'atmosfera ens fa de filtre, i això ens va bé per la vida, perquè es filtra radiació que és perillosa de l'espai, però no ens va gens bé quan aquesta radiació és justament la que volem capturar, no? Radiació ultraviolada, infrarojos, ones de ràdio, rajos gamma, rajos X, que són formes de llum que ens interessa molt també capturar per poder estudiar els fenòmens de l'univers. Els telescopis espacials surten de l'atmosfera per no tenir aquest filtre, i a més amb la tecnologia que tenim, aquests telescopis tenen una visió quasi de superheroi, o sense el quasi, de superheroi. El James Webb és un telescopi, és el més potent que mai s'ha enviat a l'espai, té un ull, la dimensió del seu mirall és un ull molt gros, 6,2 metres de diàmetre, això és molt gros, es troba 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, amb la qual i d'esquenes al Sol, amb la qual no l'afecta ni la temperatura ni la llum solar, i és capaç, en aquesta visió de superheroi, de mirar en infraroig. La mirada d'infraroig, que els nostres ulls no, els nostres ulls veuen llum visible, el que anomenem, no? El Hubble veu llum visible i una miqueta d'infraroig. El James Webb només mira en infraroig. No veu ni la llum visible. Aquestes fotos que veiem del James Webb, que són postals, estan fetes amb llum a infraroja, que ha estat convertida perquè nosaltres la puguem veure una fotografia. I el mirar en infraroig és molt potent, perquè et permet mirar a través de pols, pols galàctic, pols que hi ha al cosmos, que ens tapa objectes que hi ha al darrere, a través de la visió d'infraroig, per això en dic de superheroi, pots compenetrar i veure què hi ha a l'altra banda. Pots detectar fonts de calor. Les fonts de calor emetem, són fonts de calor, no? Els humans, i qualsevol ésser viu, emetem llum infraroja, per això aquelles ulleres de visió nocturna que detecten llum infraroja, emissió, no? Tot això ho pot fer el James Webb. El James Webb ha estat preparat amb dos grans objectius. Té dos grans objectius. Un, descobrir vida fora de la Terra, o acumular el màxim quantitat d'evidències que suggereixin la presència de vida fora de la Terra, tot i que potser no la puguem certificar. I dos, analitzar el Big Bang, analitzar l'expansió de l'univers. I aquests dos objectius necessiten un ull extraordinari i necessiten visió infraroja. I això és el que ens dona el James Webb.
Tindrem algun altre telescopi que fins i tot superi el James Webb a curt termini?
Segur, segur. Ara, de fet, les grans inversions s'estan fent aquí baix. El telescopi òptic de llum visible, més gros que hi ha al món, està Roca de los Muchachos, a l'illa de la Palma, a Canàries, però s'estan fent inversions al desert d'Atacama, pel que serà el telescopi més gros que tindrem aquí a la superfície. Per tant, ara les inversions les estem tornant a fer aquí, perquè ja tenim el James Webb. El James Webb ha estat un projecte faraònic, durant molts anys ens ha sortit de fàbula, i ara l'hem d'amortitzar. Són molts diners.
Toca treballar.
Toca treballar-lo i treure-li el màxim partit, com s'ha fet amb el Hubble, que recordem que es va enlairar l'any 1990 i continua funcionant. Ara fa poc vam fer l'aniversari de l'enlairament i continua funcionant. No són els únics telescopis espacials, en tenim d'altres. En tenim que miren amb llum a rajos X, altres que miren amb ultraviolat, altres que miren en rajos gamma. Després tenim radiotelescopis a la Terra, aquestes grans antenes, no?, de la pel·lícula Contact i altres, que miren amb llum d'ones de ràdio. Per tant, tenim tot com un exèrcit de telescopis, alguns dels quals a l'espai. El més potent ara és el James Webb. Com et dic, ara el treballarem amb ell. Que jo conegui en aquest moment no hi ha un pla, segur que plans n'hi ha, però allò aprovat amb diners i inversió que ja s'estigui fent d'un nou telescopi espacial, però sí de grans telescopis a la superfície de la Terra.
En un horitzó més ampli, què significaria per la humanitat trobar vida fora de la Terra, encara que fossin formes de vida molt simples des de la nostra perspectiva?
Seria una cosa tremenda, Alba.
Faria molta il·lusió viure-ho, oi?
Sí, viure-ho, m'agradaria veure-ho, m'agradaria explicar-ho. És un somni. A veure, des del punt de vista de la ciència, és molt important. Sobretot si podem analitzar quina forma de vida és, perquè a nivell de la biologia, de la bioquímica, fins i tot de la genètica, pot ser una revolució, ens pot explicar moltes coses. Lamentablement, l'únic model que coneixem de vida és el que hi ha a la Terra i tot està fet del mateix, tot és igual. I hem avançat moltíssim, però ja estem com limitats en alguns aspectes. Uh-huh. No? Necessitem un punt més a la gràfica de vida. En aquest moment la gràfica de vida de l'univers només té un punt, la Terra. En això poques conclusions pots treure. Necessitem com a mínim un segon punt. Però, a més, des del punt de vista del pensament humà, és una revolució tremenda, perquè ens confirma el que jo anomeno, no jo anomeno, això s'anomena, el principi de mediocritat. El principi de mediocritat diu que res no hauria de ser especial aquí a la Terra quan mires les dimensions de l'univers. No veus? La nostra galàxia igual té 1 bilió en B de planetes. I després veiem milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes. Dius, a veure, un moment, com és que encara ens situem al centre de tot? Com és que encara orbitem al voltant de nosaltres mateixos? No? I aquesta primera descoberta ja seria la confirmació d'aquest principi de mediocritat. Seria com, veus com el sentit comú tenia raó? Veus com la vida ha de ser fora? Veus com ja hem descobert el segon punt? Ara ja camina el tercer i després vinc el quart, vull dir, perquè això serà una espiral, igual com hem vist a la nostra tecnologia, no? El primer exoplaneta Alba que es va detectar va ser l'any 1995. Es va trigar...
No. 30 anys.
I ara en portem vora 6.000. Vull dir que és una espiral de tecnologia. Costa molt arribar al primer. Costa molt, molt, però un cop ja ets el primer, ja rà.
Agafes embranzida.
Per tant, la descoberta de la primera vida fora de la Terra potser permetria que en pocs anys més això ja s'haguessin descobert altres candidats. Com et dic, una revolució científica, però també del pensament humà.
Doncs veurem com segueix aquesta investigació, veure aquestes observacions que es faran des del James Webb a l'octubre, si serveixen per pujar aquest sigma 3 al 5 sigma, i això ens dona encara alguna certesa més de que, com tu dius en el teu llibre, potser sí que hi ha algú allà fora,
potser
no?
Potser sí, potser sí.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies, igual.